Comença Toquem Pedra, un espai en col·laboració amb l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, ICAC.
I en aquest programa especial des de la plaça de la Font de la Mar d'aquest dia 25N, aquest dia per l'erradicació de la violència masclista, també volem parlar en perspectiva de gènere, amb aquest espai, amb aquesta sintonia, amb el Toquem Pedra, amb l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, és la nostra cita, amb aquesta institució doncs, pública, que també, doncs, evidentment, ens explicarà moltes coses. D'una banda, ara d'aquí una estona podrem saludar aquí, des de la plaça de la Font, el Josep Maria Macias, l'investigador Josep Maria Macias, també la Karen Fortuny, que ens parlant d'un jaciment de València. De fet, la vella i la recent publicació sobre recintes fortificats en època visigoda. I també connectarem amb Albert Rivera, que és investigador de la Universitat de València i que coordina la recerca i també un jaciment en aquesta localització. Això més enllà també doncs, d'un projecte important que ahir es presentava en tres dimensions 3D, el projecte de Terracròpolis, ja ho direm bé, de reproduccions d'època romana, medieval, moderna, en tres dimensions, val molt la pena, ja us ho explicarem, per parlar de l'evolució de la història d'això, del nostre passat, però també de la ciutat, que ja sabeu que tot van pràcticament de la mà, la història de la ciutat i la història, doncs, en què cas clàssic. Ara en parlarem també, però d'entrada, en aquest programa avui el Toquem Pedra, en aquesta primera part saludem la Lídia Gil i la Maura Lerga, representants del Comitè d'Igualtat en aquesta institució, perquè podem parlar doncs això, de com estan les coses també una mica de portes endins, avui també estem tots mirant també de portes endins com ho tenim i cap on anem i per tant en aquest sentit podem parlar amb elles. Maura Lerga, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Lídia Gil, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingudes.
Gràcies.
Què tal?
Gràcies.
Com esteu?
Bé.
Bueno, 25N és un dia, avui abans sentíem un manifest, ara fa una estona sentíem una aquí a la plaça de la dona treballadora, abans també un manifest institucional, i des del món de la ciència també cal reivindicar molt, no? Molt la igualtat, no? La no discriminació per cap raó, ni econòmica, ni de gènere, etc. No?
Sí, clar que sí. Doncs tenim un antecedent molt important d'un estudi que es va fer fa un parell d'anys d'un grup d'arqueòlogues que diu dades força importants dins de l'àmbit de l'arqueologia a Espanya. Aquest estudi va reflectir que més d'un 60% de les persones que van respondre a aquesta enquesta havien patit assetjament sexual, per exemple, en un gairebé 90% la persona que acosava es tractava d'un home, a una posició de poder i a una posició d'impunitat total, no? Després, majoritàriament, els casos d'assetjament es donaven a institucions públiques i les persones majoritàriament eren dones, es tractaven de dones, i en el cas de les institucions públiques principalment es tractaven d'universitats. Després també tenim el cas de la problemàtica de la difícil situació que representa denunciar una situació així, no? En aquest estudi, la xifra que sortia era que només un 30% de les persones denunciaven aquest tipus d'assetjament. I per últim, una qüestió que em sembla vergonyosa i molt trista és que més d'un 90% dels casos acabaven en denúncies nules, no? Denúncies falses. I una de les reflexions que fa una de les persones que va respondre a aquesta enquesta és que com t'esperes que hi hagi conseqüències si la persona que me assetjava era la persona que dirigia l'excavació, no? Llavors, és un problema molt fort també a l'àmbit de l'arqueologia i per això es fa necessari tenir eines, no?, per controlar aquesta situació.
Eines, Maura, que en teniu, a l'ICAC, quines són i com i quan s'activen, com funciona?
Doncs, a veure, l'ICAC fa uns quants anys vam aprovar un pla d'igualtat que es va elaborar amb motiu de l'acreditació europea en gestió de recursos humans, HRS4R, i en el marc d'aquesta estratègia doncs, es va impulsar el pla d'igualtat i una de les accions del pla, que és la que justament ara ens feia gràcia esmentar, és l'elaboració d'un protocol per la prevenció, detecció i actuació contra l'assetjament sexual per motiu de sexe, gènere i orientació. Aquest protocol, com dèiem, justament enguany l'estem elaborant, està previst que el puguem aprovar a final d'any i ha sigut un procés molt interessant a nivell intern perquè ens ha permès doncs, fer un treball conjunt amb tot el col·lectiu de la comunitat ICAC, que diem nosaltres. Hem comptat amb l'assessorament d'una persona experta, l'Helena Pilanez, que doncs, l'ICAC ha contractat, no?, també com a mostra d'aquesta voluntat de fer les coses ben fetes i de fer les coses amb un treball de fons al darrere. I l'Helena doncs, ha acompanyat el comitè, que és que lidera el procés, han fet una formació, ens ha fet un assessorament, que ha permès doncs, ara que arribem a aquesta fase final. Aquest protocol serà una eina que entrarà en vigor l'any que ve i creiem que més enllà, no?, de poder preveure doncs, l'actuació en casos d'assetjament, és una eina de prevenció. És una eina de prevenció perquè doncs, posa una mica sobre alerta a tothom del factor que hi ha darrere de la violència i del masclisme en general, no? I que és una conducta, i com a tal l'exerceixen persones, i les persones estan a tot arreu i ningú s'escapa d'això, no? Voldríem també destacar que les universitats catalanes creiem que s'han posat molt les piles en aquest tema. L'ICAC forma part de la institució Cerca, que fa poc doncs, ha posat en premsa, diguem, no?, un mapa sobre les polítiques i iniciatives que estan fent les universitats sobre aquest tema d'igualtat, no? I hi ha algunes dades que creiem que val la pena destacar i que la Lídia em sembla que les té més a mà.
Sí, doncs comentem-les.
Sí, doncs aquesta enquesta o aquest mapa reflectia que un 100% de les universitats catalanes tenen ja un pla d'igualtat i en el cas del centre Cerca un 90%, i també més d'un 80% ja està treballant en els seus protocols contra l'assetjament sexual. Són dades força importants dins de la nostra xarxa.
Entenc, i dedueixo, i especialment el que deies al començament d'aquest estudi, que hi ha una realitat silenciada. És a dir, que jo crec que ens escoltaran dones investigadores que, bueno, que s'hi hauran trobat, no?, que s'hauran hagut d'empassar la situació, és a dir, de no trobar la manera de denunciar-ho per diferents qüestions, perquè abans ho dèiem també, ho apuntava una mica amb el que ens explicava, no?, el fet de que a vegades qui podria resoldre la situació resulta que és el jefe, resulta que és el cap de l'expedició, resulta que és el cap de la investigació, resulta que és el cap el que m'està tutorant el doctorat, etc. És a dir, que hi ha molts condicionants que fan que sigui difícil, no?, per la pròpia persona assetjada, no?,
És molt difícil sempre denunciar qualsevol tipus de discriminació en qualsevol espai en el que et trobis. Tampoc tenim potser no estem acostumats a fer aquest tipus de denúncia, i això també és un problema, però sobretot moltes vegades la gent pensa que no es farà res, o sigui, que no et portarà enlloc, o sigui, fer aquest acte de denúncia, no? Nosaltres creiem que cal tenir aquesta eina i cal fer difusió, perquè també és important que la gent que treballa a l'institut conegui que existeix aquest protocol i que, bueno, que l'ICAC vol ser un espai segur per a totes les persones.
Això ens portaria a un altre vessant de la complexitat de tot plegat, i que abans també una mica despuntava per dir, home, s'està fent bé la feina a nivell d'universitats públiques, d'institucions, tindrà un protocol ben aviat, però si mirem per dalt, si mirem allò la piràmide que diuen, no?, per dalt, també és en el cas de que els càrrecs directius o els càrrecs intermitjos de poder, si miren percentatges, però vinen també els homes, no? Cada cop va pujant el percentatge de dones directives, directives mitges o jefes directes, però aquí també hi ha un problema, no?
Sí, diguem que el fenomen del sostre de vidre, que fins ara es deia, no sé si encara és un terme vigent o no, doncs es reprodueix, com dèiem abans, també a la universitat. Doncs les dades indiquen, doncs, a mesura que vas pujant en categoria, si comences, per exemple, entre estudiants i vas pujant cap a diguem, una jerarquia, doncs com més amunt, la proporció de presència homes-dones es gira, no? Es posa a la inversa, com bé has destacat. Sí, la universitat no s'escapa d'això, però, doncs, com diu la Lídia, és molt important la tasca que es fa de sensibilització, d'informació i de difusió. I en aquest sentit voldríem destacar que qualsevol persona que es vegi en una d'aquestes situacions, la palema que recorri els serveis que ara té a la seva disposició. Ara a l'ICAC tindrem el protocol, tenim el contacte del comitè, i a la Rovira de Virgili, doncs, ja des de l'Observatori d'Igualtat a altres espais on es pot recórrer, i sisplau, feu-ho i no deixeu que cap situació de violència doncs quedi impune, ni si ets una persona afectada, ni si veus que està passant amb una companya o un company.
Sí. Això també és important, Lídia, si és, dic també és important perquè generalment sempre s'explica amb algú de confiança, no? D'algú de l'entorn, abans de fer el primer pas, no?
Sí, doncs és important. Nosaltres en aquest sentit hem preveure aquesta problemàtica i per això hem activat diverses persones a les quals pot recórrer una persona, però també un tercer, com ha comentat la Maura, pot fer aquesta denúncia, no? Però evidentment, o sigui, has de sentir-te còmoda, és una situació molt incòmoda sempre, no? I difícil, i doncs sí, és complicat, però bueno...
Estem tocant pedra avui, l'espai que fem habitualment a la plaça d'en Rovellat, de fet l'última vam fer allà, que mira, parlàvem precisament també de la Setmana de la Ciència, no? Mm-hmm. Amb responsables de diferents institucions, que malgrat això que estem visquent, la pandèmia, la separació des del punt de vista social, les mascaretes que portem tots plegats, aquestes proteccions per evitar doncs, la propagació, se van fent coses, no? Suposo que també ho veieu, no? Que aneu muntant activitats, malgrat tot, de la manera que sigui, o presencials, o videoconferència, o virtuals, no? Hem d'anar aprofitant una mica, no?, les diferents oportunitats que tenim, no?
I tant. Sí, l'adaptació a aquest context realment ha estat un repte, no?, per moltes institucions. Jo cada vegada veig més la part positiva, perquè, bueno, els nous formats t'empenyen potser a plantejar segons quines coses, no?, a replantejar els projectes i les participacions, i es donen activitats que també poden ser molt interessants i a vegades, fins i tot, amb un efecte més major que quan les fem presencials, no?, com fa poc, per exemple, vam fer la presentació dels treballs de final de màster, que és una activitat que de per si físicament, potser no deixaria segons quines responsabilitats per acudir-hi, però la possibilitat de poder-ho fer en línia, retransmès en línia, doncs fa que hi hagi més assistència.
S'estan defensant doctorats també a través de videoconferència, deien que i tesis, que a través de videoconferència és un...
Sí, jo ho han tingut a l'ICAC, van fer una presentació de tesis a mitges. Hi havia persones a la sala, amb l'aforament limitat i després en línia.
Escolta, què ens explicaran ara, Maura?
Sí, un moment, però abans de passar a la següent secció només voldria destacar que la lluita contra la igualtat, diguem-ho, no, per la igualtat és una cosa no només de dones sinó també d'homes i voldria donar veu una mica al nostre tercer company del Comitè d'Igualtat de l'ICAC, que és el doctor Jesús Carruesco, que és investigador de la Rovira i Virgili i de l'ICAC, que és un home, diguem, no? I en aquest sentit estem molt contentes i molt contents perquè és un procés encara més inclusiu i ens ajuda a visibilitzar aquesta lluita com una causa comuna.
És una feina, mira, que hem vist, per exemple, amb aquesta exposició de Dones en Lluita, hem acabat amb aquest missatge, que és un missatge per tothom, especialment també pels homes, Per tant, tothom està apel·lat amb aquesta situació i amb aquesta 25a avui, Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència vers les Dones. Uh-huh. Gràcies, Lídia, Maura. Ara parlem, tenim dos convidats més, no marxeu, de l'ICAC, la Karen Fortuny i el Josep Maria Macias, ens explicaran coses xules, no? Dic que ens explicaran coses xules, no, Maura?
Sí, sí, el Josep Maria Macias i la Karen estan fent una feina molt interessant sobre arqueologia de Visigoda i tenen un jaciment a València la Vella que està a l'Ajuntament, bueno, forma part del terme municipal de Riba-roja de Túria. És un projecte que esperem que duri molt de temps i que hi ha molt de suc per esprema.
Tenim per cert que parlar algun dia del 3D, del que he dit abans, d'aquest projecte que presentava el Terracòpolis.
Ahir vam presentar aquest primer producte, diguem, del projecte, que no patiu, que d'aquí poc, al desembre, tindrem la gran gala. Esperem poder, si les mesures sanitàries ens ho permeten. Hem anat posposant una mica la presentació i ahir vam fer aquesta petita part, que és un producte complementari, diguem, a una sala d'interpretació permanent que estrenarem al desembre.
Per cert, Lídia, l'enhorabona perquè heu guanyat amb un programa que feu de ciència amb els companys de Ràdio Cambrils un premi.
Moltes gràcies.
A tu i a la resta de companys i companyes que feu aquest programa, perquè, bueno, divulgar la ciència és important i, per tant, també des d'aquí salutacions als companys i amics de Ràdio Cambrils. Gràcies.
Avui el fem, si voleu escoltar-lo, a les 6, a Ràdio Cambrils.
Doncs vinga, a les 6, sintonitzeu Ràdio Cambrils amb aquest programa de ciència amb Lídia Gil i tot l'equip que l'acompanya. Gràcies, Maura, Lídia, fins ara.
Gràcies.
Li posem música. Dos minutets per poder canviar els micròfons i garantir el distanciament. I ara, doncs, en breu, parlem amb Josep Maria Macias i amb la Karen Fortuny i també trucarem a València, l'Albert Rivera, investigador d'aquesta universitat, per parlar d'aquest projecte. Dos minutets.
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mis lagrimitas. Una vez más, no, por favor. Estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele.
Tarragona Ràdio, amb el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones.
Doncs seguim a tocant pedra en aquest programa especial des de la plaça de Font. Hem canviat, hem fet el canvi relleu d'investigadors i ara qui podem saludar aquí en directe són els investigadors Josep Maria Macias i Karen Fortuny. Josep Maria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Karen, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Bé, molt bé.
Bueno, porteu, veig que porteu molt de material, entre ells un llibre, no?
Exacte.
De seguida marxarem a València, encara no, eh? Encara no tenim el convidat a València. De seguida marxarem, però bueno, explica-nos una mica què és el que es fonamenta, doncs, en què es fonamenta aquest llibre, que de fet té a veure amb un jaciment, que jo estic veient amb imatges, que n'hi ha dintre del títol també, que ens ha explicat també l'Albert Rivera, el convidat a escrit a l'ICAC des de València, aquest investigador, i que parlem de l'època visigòtica, no?
Sí, l'Institut no només es dedica a l'època romana, es dedica a l'època ibèrica, la visigòtica, la paleoandalusí, i aquest llibre és el resultat d'un projecte que tenim a Ribarroja de Túria, País Valencià, i que parla de les ciutats visigodes com espais defensius i tota l'arquitectura militar visigòtica, que també sabien treballar molt bé. No tot és arqueologia romana, i nosaltres com a ICAC també tenim l'oportunitat de col·laborar amb equips de fora de Catalunya.
Karen, al voltant del llibre, què més podem explicar? Hi haurà tallers, activitats? Explica'ns una miqueta al voltant d'aquesta història, que ara explicarem i aprofundirem una mica més.
Sí, una de les vessants principals del projecte és aquesta vessant formativa, no? I això es dona a dos nivells, a un nivell més professional, més acadèmic, com, i el resultat és el llibre, amb aquests seminaris que se celebren, doncs, cada dos anys, cada tres anys, i bueno, després el Josep Maria us explicarà una mica més en detall aquesta publicació, Però després, l'altre nivell fonamental que té el projecte és aquesta dimensió formativa a nivell d'estudiants, no? I des del 2016, en aquest projecte de València la Vella, el que fem són uns cursos d'arqueologia, els estius, que pretenen apropar a estudiants de grau i de màster al que és la realitat arqueològica, doncs, una excavació, amb molt treball a camp, tasques de documentació, etc. Llavors, una mica, el projecte València, que s'impulsa des de l'ICAC, té aquestes dues vessants, una vessant d'investigació més pura i una vessant més docent, més formativa.
Mira, saludem, veig aquí el llibre, el Josep Maria Macias, però també veig el Miquel Rosselló Mesquida i també l'Albert Rivera Lacomba, que el tenim al telèfon, des de València, i que tinc investigador escrit a l'ICAC, fitxatge, per tant, anem a saludar-lo. Albert Rivera, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Així com esteu?
Molt bé, aguantant tot el que passa, però sí. I per ahí.
Bueno, com ha anat la intervenció, com ha anat aquesta col·laboració amb el llibre, amb la investigació, i com valorar també doncs, el fet de formar part de, bueno, també de l'ICAT, no? De l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica a través d'aquesta investigació?
Bé, bueno, jo estic molt content de col·laborar ara en l'ICAT, perquè la meva situació és un poc particular. Jo fa 2 anys que me vaig jubilar del Departament Municipal d'Arqueologia, i bueno, pues he aprofitat l'ocasió també per a engegar col·laboracions amb l'ICAC i l'Ajuntament de Riba-roja, en aquest cas pues, per a fer dur endavant un projecte molt interessant que és el de la ciutat visigoda de València la Vella.
Què destacaríeu de la singularitat d'aquest espai, d'aquest jaciment que coneixeu molt bé?
Bueno, la singularitat principal és que a poc ens va sorprenent a nosaltres mateixos, perquè quan començàrem fa 5 anys, pues pensàvem que estàvem davant d'un jaciment important, fortificat, una mena de gran castell, però ja fa 2-3 anys que ens estem adonant que estem davant d'una ciutat i que això planteja una sèrie de problemes, sobretot en relació a València, que està a 16 quilòmetres, i de tota manera, pues, gràcies a les excavacions, estem revisant, i jo crec que cada vegada entenem més el que va passar en aquesta zona entre els segles VI i VIII, que sempre s'havien dit que és una etapa amb poca informació, la informació no acabava de tindre un sentit, i gràcies a aquest projecte i als resultats de les troballes pues estem veient que el que s'havia dit sempre pues que ja que repassar-ho i ara ens trobem davant un panorama molt, molt interessant que fins i tot ens està fent veure la ciutat de València en aquesta època d'una altra manera.
Tenim aquí el Josep Maria Macias i també la Karen Fortuny. Josep Maria, per què és tan important l'època, bueno, no sé, t'ho pregunto, l'època visigòtica, per què és important, què aporta, quina part de llum aporta doncs, amb tot el relat que ja feu habitualment a l'ICAC amb altres períodes clàssics?
Sense la coneixença del món visigòtic no podem entendre la formació de l'època medieval. És un espai de transició, no és un espai de decadència, és un espai de transformació d'un món clàssic a un nou context i una nova mentalitat. Això des de l'arqueologia ho podem copsar des de la cultura material, des de la tècnica arquitectònica i suplim la davallada d'informació textual, que és un dels grans problemes que tenim pel món visigòtic.
I Karen, a tu per què et sedueix aquesta època? Et seduïa abans del projecte o has tingut arran del projecte que l'has conegut?
Jo em vaig aproximar a l'antiguitat tardana ja durant el grau i ja es va consolidar aquesta aproximació treballant amb en Josep Maria. Perquè és important en un moment com el que estem vivint en estudiar antiguitat tardana? Doncs perquè ens trobem davant d'una societat que s'enfronta a molts canvis, a molts reptes i a crisis econòmiques, socials i polítiques de grans dimensions i crec que d'aquí se'n pot extreure molts coneixements que es poden aplicar al moment actual.
Home, som en plena crisi, no? Ara, actualment en plena crisi sí. De pandèmia sanitària, per tant, ho hem dit, i ho hem vist també, per exemple, en Tarracoviva, no? Aprendre del que vam viure en un passat a nivell de crisi existencial com a societat, com a civilització, fins i tot.
Sí, i tenim moltes semblances en què va ser la desaparició de la societat romana i l'evolució cap al món medieval amb el que estem vivint ara a inicis del segle XXI. Transformació social, nou model de gestió econòmica, en certa manera hi ha un cert paral·lelisme.
Albert, que et veurem per Tarragona algun dia o no?
Bé, ja m'agradaria, perquè tenim que fer una sèrie de tasques, que se, però que de moment la situació no és la millor. Però bé, jo tots els anys m'acoste d'una manera o d'una altra per Tarragona, pues des de fa 30 anys almenys.
Però també suposo per interès també la part doncs, romana que tenim per aquí, no? Tots els vestigis romans, però també medievals, Call Jueu, vull dir que tenim molts vestigis, eh?
Bé, sí, no, també en València, però que també és, gràcies a aquest conveni estem fomentant el contacte mutu i la participació en projectes comuns.
Albert Rivera, un plaer, gràcies per acompanyar-nos des de València. Una forta abraçada, gràcies.
Vale, gràcies a vosaltres.
L'Albert Rivera, aquest investigador escrit a l'ICAC, Josep Maria, doncs, que ha pres part d'aquesta investigació, aquests recintes fortificats en època de Visigoda, per tant parlem d'història, parlem també d'arquitectura, que també és interessant des del punt de vista arquitectònic, no? Que tota aquesta època, i tècnica constructiva, perquè parlem molt dels romans, que si tenim, per exemple, l'arc de mig punt, doncs, que ha arribat de llavors, el formigó, als nostres temps, però també d'aquesta època també tenim tècnica, doncs, que estem aplicant probablement avui dia, no?
Sí, i a més és un període amb un aiguabarreig, també té molta influència bizantina del món del centre i de l'Orient Mediterrani, i és un fenomen apassionant, de vegades fins i tot més apassionant que l'arqueologia romana, perquè l'arqueologia romana és molt estàndard, està molt tipificada. En canvi, aquesta època és una època més de regionalització, improvisació, de disbauxa, i a nivell de la recerca és molt més divertida.
La Karen va sentint, no? I em sembla que deia que sí, eh?
Sí, perquè bàsicament aquesta és la premissa sobre la que sustenta la meva tesi doctoral, així que,
com la portes? Com la portes?
Tot i que el meu director potser no hi està d'acord, prou bé.
Bueno, ara pensa que si vols la pots defensar virtualment,
sí,
si convé,
sí,
vull dir que això tens...
Sí. Però no sé si és un avantatge, això, eh?
No sabia què dir-te, De moment n'hi ha, defensant tesis així d'ho vist, que abans ho deia també la Maura. I gràcies per acompanyar-nos també en aquesta jornada, aquí a la Passa del Font, per haver vingut fins aquí. Seguirem, jo, mira, m'ha picat el cuc per interessar-me per aquesta època a la Visigoda, perquè reconec que la coneixia, bueno, la conec més aviat poc, que crec que li deu passar molta gent, que potser que la coneixem altres èpoques només que aquesta.
Sí, a Tarragona tenim romanitis, que és una malaltia que ens limita bastant.
Doncs mira, bona excusa començar per aquest llibre de l'ICAC, recintes fortificats a l'època visigoda, amb aquestes vestigis des de València, però també una investigació exhaustiva, profunda i a més amb molta part gràfica, des del punt de vista arquitectònic i tècnic també, i constructiu, que trobem en aquest llibre. Josep Maria Macias, un plaer, com sempre, ens retrobem ben aviat. Gràcies.
Gràcies.
Karen Fortuny, gràcies, que vagi bé la tesi.
Moltes gràcies.
Fem una pausa, gairebé 3:15, de seguida amb el company Miquel González amb un reportatge. Explorem també el món de discapacitat i també doncs, com el col·lectiu de discapacitats i persones amb capacitats diferents es veuen doblement discriminades en un dia com el d'avui.